La plataforma en defensa del transport ha convocat aquesta nova vaga de transportistes, dels petits transportistes autònoms, a partir del pròxim dilluns, de fet, la nit, la mitjanit de diumenge a dilluns. És una aturada que es convoca amb un caràcter indefinit, és una aturada que des de la plataforma asseguren que es fa per denunciar que les mesures que es van acordar amb el govern espanyol en la darrera aturada del mes de març per fer front a les pèrdues i a la manera en com s'estava treballant, a dia d'avui no s'estan complint. Ells asseguren que ningú controla que els carregadors dels camions estiguin realment pagant el que s'ha de pagar perquè no hagin de treballar a pèrdues, i diuen que arribats a aquest punt l'única solució que hi veuen és tornar a convocar una aturada. Hem de recordar que l'aturada del mes de març aquí a Catalunya no va tenir una incidència especialment significativa, però sí que hi va haver-hi problemes, per exemple, als accessos al port de Barcelona. Per tant, no va ser innocua en relació al que passava a Catalunya. És veritat que no vam tenir, diguem-ne, les imatges ni les afectacions, per exemple, d'alguns punts d'Andalusia o de Galícia, recordo, no? Però, evidentment, va ser una vaga de transportistes que un grau d'afectació el va tenir, sobretot perquè es va allargar durant aquells 20 dies. Això és el que ara pot tornar a passar a partir de dilluns. És veritat que és una convocatòria de vaga que ja ha tingut algunes respostes, per part del govern espanyol, dient-los, si teniu aquest problema, no s'ha de fer una vaga, sinó que s'ha d'anar a denunciar-ho als tribunals, a banda de que diuen ells des del govern ja controlen que això no intenti passar. I des de l'altre, també des d'un punt de vista patronal, que diuen des del sector que aquesta vaga ara no té sentit, també des d'un punt de vista sindical, hem escoltat a Comissions Obreres avui a l'informatiu, dir que entenen que darrere de la convocatòria de vaga hi ha motius també polítics. Uns dels possibles afectats directes d'aquesta vaga és el sector de l'alimentació, els supermercats del país. En Roger Gaspa n'és un dels representants, màxims representants a casa nostra, ja ens ha acompanyat en d'altres ocasions. Senyor Gaspa, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada. En Roger Gaspa és el secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Aliments a Catalunya. Us amoïna la posada en marxa d'aquesta nova convocatòria de vaga a partir de dilluns de la propera setmana?
Bé, és evident que no és un escenari òptim. Fa molts mesos que la cadena alimentària en el seu conjunt estem patint molt per l'augment del cost energètic, de l'augment de les matèries primeres. N'hem parlat llarga i abastament. Mm-hmm. I, per tant, nosaltres el que plantegem en aquest moment és que aquesta aturada que han anunciat de cara al dilluns, evidentment, no és ni de bon tros el millor escenari possible. Mm. Dit això, crec que estem encara en una pantalla prèvia. Estem a dimarts, la convocatòria està feta pel dilluns, i nosaltres durant aquests 5 dies el que apel·lem a aquesta plataforma que ha convocat l'aturada, no tot el sector, aquesta plataforma, és a que fem una reflexió conjunta sobre la conveniència o no d'aquesta vaga. Trencar o posar en risc les cadenes d'aprovisionament, i com molt bé deies, en altres comunitats va ser molt més dur que el que vam viure aquí a Catalunya, pot posar tota la cadena alimentària en una situació ja de per si tensa, pel que comentava, de l'augment de les matèries primeres, dels costos energètics, amb una situació límit, especialment a les petites i mitjanes empreses, tant del sector primari com del sector industrial, com del sector de la distribució. Nosaltres entenem que, en aquests dies, el que hem de premiar és el sentit comú, la responsabilitat, de que no és el moment de fer aquesta vaga. Si hi ha aspectes que s'han de millorar de l'aplicació de la llei de la cadena del transport, que es coneix així, evidentment s'ha de fer sobre el marc d'una taula de diàleg, i buscar les solucions més oportunes. Però convocar una aturada indefinida a 6 dies vista realment és una situació que no aporta un escenari d'objectiva tranquil·litat a un sector que és el que necessitem en aquests moments.
La resolució de la vaga del mes de març va costar molt. De fet, la vaga es va allargar durant pràcticament 20 dies. Ara, deia vostè, hi ha aquest marge encara de 5 dies per intentar aturar-ho. I confieu realment en aquest marge?
Bueno, jo no tinc la bola de vidre. Sí que apel·lem, com vam fer l'altra vegada, també a la responsabilitat d'aquests que han convocat d'aquesta plataforma que ha convocat l'aturada. En tot cas, ahir va sortir una nota de premsa de totes les baules de la cadena alimentària, des del sector primari fins a nosaltres mateixos, passant per la indústria, etc., dient que en aquests moments és absolutament imperatiu que, donat el nostre caràcter essencial, com s'ha vingut demostrant els últims 3 anys, s'assegurin al màxim possible les cadenes de subministrament alimentàries. I com bé deies, especialment en aquelles comunitats, o pensant en aquelles comunitats on es van observant a la vegada del mes de març, a l'aturada patronal del mes de març, actituds de violència fora de qualsevol escenari de raonabilitat.
I el que esteu demanant és que hi hagi desplegament policial el que calgui per poder garantir aquest subministrament?
Bueno, jo crec que hem d'anar passant pantalla a pantalla. El que demanem en aquests moments és que es faci una reflexió per aquells que estan convocant aquesta aturada indefinida, si és la millor solució el que ells creuen que s'ha de resoldre. Entenem, com moltes altres patronals del sector del transport han dit, que el que s'ha de fer és seguir dialogant, seguir parlant, seguir buscant les millors fórmules d'aplicar aquelles mesures que puguin ser necessàries. Per tant, nosaltres apel·lem a que aquesta aturada que s'ha convocat per part de la plataforma d'aquí al dilluns es faci una reflexió sobre si és més idònia o no desconvocar-la. Dit això, si l'escenari és que el dilluns efectivament ha de començar una aturada patronal, nosaltres el que considerem és, com vam fer l'altra vegada, que el que s'ha de garantir és que aquells que no la vulguin secundar puguin treballar lliurement. I, per tant, aquelles imatges d'actituds violentes que es van veure, especialment en altres comunitats, el que plantegem és que s'ha de buscar la fórmula que no es produeixin, apel·lant a la responsabilitat dels que convoquin la vaga o apel·lant a l'administració o a qui faci falta perquè pugui garantir que aquell que no vulgui secundar una aturada patronal pugui seguir exercint lliurement el seu dret a treballar.
Amb els estocs que podeu treballar habitualment i no sé amb la situació actual, diguem-ne, perquè no estem ara, és evident, igual que estàvem el passat mes de març, quan hi va haver-hi l'anterior vaga, el risc de desabastiment és real? És a dir, pot arribar a passar, si la vaga s'allargués gaire, que comencessin a faltar determinats productes? Els frescos entenc que sí, diguem-ne, que són evidentment els que depenen del dia a dia, són els primers que se'n podrien ressentir, però la resta?
No, jo crec que hem d'estar en una situació de tranquil·litat, hem d'estar observants, preocupats, hem d'intentar que es desconvoqui aquesta aturada patronal per part de la plataforma, però crec que el sector de la distribució alimentària, especialment a Catalunya, ens hem guanyat els últims 3 anys, pandèmia, a la vaga de l'aturada del mes de març, ens hem guanyat el dret a que confieu en que sabem fer les coses i que som plenament conscients de la nostra responsabilitat per abastir la població i que ho seguirem fent. En el mes de març, és veritat que va haver-hi algun dia puntual que va poder faltar algun producte, però sempre vam dir que totes les famílies de productes estaven garantides i així va ser, com comentaves a la introducció. Per tant, jo aquí apel·lo a la tranquil·litat, a la serenitat, anem a veure pantalla a pantalla com evolucionen les coses i, en tot cas, evidentment, que ningú es posi a preparar productes d'alimentació perquè no és el cas ni és el que toca i això sí que ens fa molt de mal i ens provoca molta més tensió.
En Roger Gaspes, el secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Aliments a Catalunya, jo crec que més clar no es pot dir, per tant, d'entrada aquest missatge de calma i de tranquil·litat des del punt de vista dels consumidors. No cal anar ara tothom a comprar al supermercat, més enllà del necessari, com si fos un dia o una setmana qualsevol, i aquesta petició, que aquesta convocatòria de vaga quedi aturada o aixecada abans d'arribar el dilluns al matí. Senyor Gaspa, un plaer, que vagi molt bé, bon dia.
Moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns avui aquí al matí a Ràdio Estel. El Carles Domínguez és justament el delegat a Catalunya de la plataforma en defensa del transport, la plataforma convocant d'aquesta aturada. Senyor Domínguez, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Hi ha un marge real amb aquests 5 dies de desconvocar aquesta aturada, senyor Domínguez?
Bueno, pues el margen sí que es real. Lo que pasa es que el margen lo tiene, en este caso, el gobierno. Porque ellos son los que tienen la solución. Aparte, las herramientas las tienen. Ellos sacaron un decreto ley. Ellos cuando a nosotros, en el mes de marzo, hicimos el paro, y luego hicimos un impasse, y en el mes de junio se quería reanudar ese paro, y ellos nos dieron la posibilidad de negociar, pues nosotros, como responsables que somos, una asociación, Plataforma para la Defensa del Transporte, nos sentemos a negociar. Plataforma sabe negociar en los despachos y sabe negociar en la calle. Quiero, antes de nada, hacer un inciso, porque he escuchado al señor Rullé, y yo le quiero decir de las imágenes violentas. Bueno, que vaya la Generalitat de Cataluña a los Mossos de Escuadra y que pida un informe de cuántas acciones violentas hubieron aquí en Cataluña con las manifestaciones.
Bueno, ella ha parlat d'altres comunitats autònomes, senyor Domínguez. Ella ha dit que a Catalunya no hi va haver-hi problemes.
Ninguna. Ninguna, al revés. Puedo decir que hasta nos felicitaron los que organicemos huelga y eso. Pero bueno, y en otras comunidades. Lo que pasa es que en otras comunidades ya sabemos todos cómo funciona, de que a veces hay una rencilla y la rencilla no viene por el transporte. Igual no son gente ni que son de plataforma. Porque claro, plataforma, como cualquier organización, como cualquier sindicato, no puede controlar a toda la gente. Y eso lo sabemos todos. Y es así. Pero bueno, vamos a seguir con lo nuestro. Era una aclaración que quería hacer.
No, faltaría. Repararé mal fil.
Sí, como dice. Bueno, que lo que decía, o sea, la señora ministra Raquel Sánchez,
sí,
y el gobierno Pedro Sánchez en conjunto tienen la solución. La solución es muy sencilla, porque es que ellos no la dieron. El 3 de agosto nos dieron esa solución, ese decreto ley. Lo que no pueden hacer, el día 5 de octubre, salir a su directora de transporte a las 6 de la mañana sacando un comunicado que las potestades que tenían para controlar esa ley, pues los señores de la Guardia Civil, los señores de los Mossos de Escuadra, el China, bueno, todos los que tienen competencia, pues ya no controlan la carta de porte o el documento de control en la carretera, donde es obligado poner el precio a viajes mayor de 50, de 150 euros, que sacaron ellos, que aprobaron en esa ley.
Això en mans de qui està ara? És a dir, qui fa aquest control?
Ara viene. Ayer la señora ministra hace una declaración diciendo que la gente tiene que denunciar. Sí, ¿a quién? ¿A quién tiene que denunciar? ¿A la inspección de transporte? ¿Quieres que te dé un dato de otras comunidades? La inspección de transporte en Guadalajara solo hay dos, en toda la comunidad. En Almería solo hay dos. Aquí hay más, sí que es verdad, aquí en Cataluña hay más, porque claro, es normal. Pero también tienen más competencias. No salen a la calle, a los centros logísticos a denunciar. Entonces tú dicen que denunciemos, vale. Yo, el ejemplo más sencillo, yo trabajo para una logística, me están pagando bajo precio de coste. Si yo denuncio con mi nombre, ojo y cara, pongo ahí esa denuncia, yo no trabajo más aquí en Cataluña, me tengo que marchar para otro lado. Nosotros no podemos, los transportistas no nos podemos enfrentar a los cargadores. Esto lo tiene que controlar el gobierno. Y nosotros le hemos pedido ya 4 puntos. Que en la ley de la carga y descarga, que sí que es verdad que voy a reconocer que empezó muy bien en el mes de septiembre cuando salió, bueno, hoy en día ya prácticamente en muchos sitios ya...
Però què va passar durant... Clar, els qui no ens hi dediquem al sector, vostè em diu, el mes de setembre funcionava i el 5 d'octubre em diu, no, surt aquesta nota i diu, ja no controlamos. És a dir, què canvia durant el mes de setembre? Què va canviar?
La ley de la carga y descarga en el mes de septiembre. Tú ibas a un centro... te obligaban a descargar, llamabas a los urbanos, se personificaban allí en el centro de carga,
sí.
Ellos no te multaban, lógicamente, porque no tienen potestad para multar, pero abrieron una diligencia, y esa diligencia iba a transportes. Llamaban a los Mossos de Escuadra, Guardia Civil, y en este caso los Mossos aquí,
sí.
y a la inspección de transporte. Funcionaba. ¿Qué pasa? Que cuando sacó este decreto con que desautoriza, tú ahora llamas a un Mossos de Escuadra o llamas a un urbano, una Guardia Civil, y dice que no va.
Clar, però en aquest Mosso d'Esquadra o en aquest Urbano, és que per entendre el funcionament, senyor Domínguez, qui l'havia d'avisar? Vostè, transportista, si veia que no li estaven pagant el preu que tocava, avisava la policia.
En la carga i descarga,
sí.
Vas a la carga i descarga, entonces tú eres el que avisa. Oiga, aquí me obliguen a descargar a mi. Entonces,
clar, però vull dir que és el transportista, és a dir, eren vostès que havien d'avisar.
Sí, vale. Exacto. Però bueno, és que jo crec que no ha llegat a ningun cas, perquè aunque estava bien claro los grandes operadores, las grandes comerciales, ya pusieron esos remedios, contrataron a gente, formaron a gente, carretilleros para eso. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que a partir del 5 de octubre, pues ya esto empezó a desvariar. Claro, yo soy un empresario que tengo una gran logística, he contratado a 10 chicos. Te digo un caso real, no te voy a decir el nombre, pero es el caso real. Y te he contratado a 10 chicos con que a mí solo tengo 3 o 4 inspectores de transporte. Aunque me voy a dar una multa de 2.000 euros al año, ¿cuánto me estoy ahorrando? Volvemos a lo de antes. Es muy sencillo, muy sencillo. En lo del precio de la carta de porte, en el documento de control, o carta de porte que se le dice,
sí.
Que había que poner lo de 150 euros...
En aquest document entenc que és en el document on ha de constar el preu que s'està pagant, per entendre's, perquè quedi constància.
Que puede ser en el documento de control o puede ser también o un documento escrito, un contrato. Pero tiene que poner el precio del transporte. Vuelvo a repetir, siempre que sea superior de 150 euros. Esto te lo controlaba la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra en carretera. Si tú no lo llevabas cumplimentada, a ti te denunciaba como transportista y denunciaba también al cargador contractual. Lo denunciaba. Esto ahora ya no te lo pueden hacer. Claro. Incluso hicieron unos comunicados que hicieron incertidumbre en todos los lados.
Però aleshores tot això, senyor Domínguez, qui ho controla? Vostè em diu, les han quitado la potestat, però i qui ho controla això? Perquè, home, al marge de la llei no pot operar tothom sense que quedi cap constància o cap control de ningú.
Claro, esto ahora es lo que te iba a decir. Incluso crearon una controversia que la gente la engañó. Bueno, no la engañó, yo creo que la despistaron, porque dijeron que no hacía falta llevar la carta de aporte o el documento de control. No, es mentira. Si tú llevas la carta de aporte o el documento de control mal cumplimentado, te van a seguir multando.
Claro.
Lo único que quitaron la excepción de que no poner el precio del viaje e incluso otra de las cosas, perdón, que se me había pasado por alto, era que también tenía que llegar, había que poner la hora de recepción de las mercancías y descarga. ¿Para qué? Para poder tú, a la hora de hacer una denuncia, porque te tienen 7 horas, que eso está pasando mucho, para cargar o para descargar, tú puedas cobrar esas horas de indemnización, las que te pertenecen. Está puesto en el boletín oficial del Estado. Entonces, eso se suprimió de la señora, su delegada de transporte, que no creo que fuera ella, sinceramente, yo también lo comento, que esto viene ya desde arriba, lo suprimieron de ese Real Decreto Ley que ahí está puesto, que es obligatorio. Pues estamos peor que en marzo. Este es el resumen en total.
En aquesta situació que vostè em diu, clar, són molts elements a posar damunt de la taula, és poc optimista que d'aquí a diumenge això estigui resolt. Ho dic perquè no sé si d'entrada si algú del govern ja ha tingut a bé de posar-se en contacte amb la plataforma i dir-los parlem-ne o si no els consideren un interlocutor vàlid per abordar aquesta qüestió.
Bueno, nosotros teníamos un interlocutor que era el señor César Ramos, que el pasado 29 de octubre hicimos una reunión todos los delegados de Plataforma de España en Madrid. Él asistió, le transmitimos todas nuestras inquietudes, cómo está el transporte, cosa que quiero agradecer desde aquí, que el hombre se pusiera así delante de todos los miuras, ¿no? A veces cuando un transportista está cabreado, ya sabemos cómo... dicho un transportista, como cualquier persona, cuando a ti te está faltando dinero, que estás perdiendo tu casa, que estás perdiendo tu manera de vivir, e incluso que ha habido ya hasta algún suicidio, pues imagínate cómo está. Bueno, pues él sabe todas estas inquietudes, y él es portavoz del gobierno, y él yo supongo que habrá transmitido todas nuestras inquietudes. Nosotros le hemos mandado un borrador de 4 puntos muy sencillos, pero sencillísimos. Si esa ley que ellos se comprometieron, que si a lo largo del tiempo no funcionaba, cambiarían, nosotros le hemos hecho una ley a la hora de controlar las denuncias y todo esto. Pues es muy fácil y muy sencilla. La ley francesa. En Francia la tienen, porque aquí no puede funcionar. La ley francesa dice que los costes de los vehículos tienen que ser igual para todo el mundo. Es que el gobierno tiene un observatorio de costes en el MINMA, que es donde marca la ley es donde marca el precio del viaje.
Sí.
Unos mismos, con unos baremos. Bueno, por nosotros pedimos que sea para todos ellos igual, ¿eh? Y luego le pedimos...
Cuando dice para todos, vols dir a transportistas autónomos o als transportistas de las grandes empresas, de transporte.
Dentro de este mismo hay diferentes sectores, porque está el tema del transporte con la furgoneta, transporte ligero, pesado, transporte de aquí, pero bueno, está bien redactado ahí, un poquito soleto, pero está bien redactado ahí, y cada uno, pues según el tipo de vehículo que lleva, pues tiene un precio. Y entonces nosotros queremos que eso sea así para todos, seas asalariado, bueno, seas una gran empresa, como sea un autónomo con un camión. Y luego, a la hora de las denuncias, que es la gran controversia, porque claro, si aquí no denuncia nadie, somos un país de pícaros, y aquí cada uno hace la ley por su cuenta. Es que pueda denunciar, pues el transporte lo puede denunciar cualquier afectado por el transporte en el cumplimiento de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueda multar el cargador, que se le pueda multar al cargador principal, al cargador contractual y al transportista por incumplir la ley, con sanciones de entre 70 a 90.000 euros. y luego eliminar las excepciones para no poder ser multado. Porque, bueno, aquí también hicieron una pequeña trampa, nos metieron que el que tenía un contrato de transporte continuado por escrito y que tenía que poner el precio y eso no se le podía denunciar. No, estas excepciones hay que quitarlas, porque lo primero que hicieron muchos cargadores grandes es coger a sus transportistas y decirle o firmas este contrato o vas a la calle.
En aquesta negociació, senyor Domínguez, no hi haurà en cap moment cap interpel·lació ni cap comentari al fet de la subvenció al litre de gasoil i de benzina, que en principi el govern espanyol havia dit que, com a mínim com s'entén fins ara, el dia 31 de desembre decaurà?
Bueno, yo voy a decir una cosa sobre la indemnización del gasoil. Quizás una de las cosas que en el pasado paro pues se consiguió. Yo me alegro por toda la ciudadanía, pero realmente a nosotros el gasoil sí que es verdad que es nuestro gasto más grande. Pero si nosotros realmente cobramos el precio que nos tiene que costar el gasoil, hay un BAF que es el incremento del gasoil, que eso también hay que aplicarlo. Entonces, realmente sí que a nosotros nos afectaría, claro. Claro, nos afectaría, pero más nos afectaría como ciudadano de a pie.
Que no parla
pero
fina,
sí que es verdad que realmente no es el problema el del gasoil. Si aplican las leyes como tienen que aplicarlas, eso está claro. Y si en el observatorio de costes lo aplican como lo tienen que aplicar.
El Carles Domínguez és el delegat a Catalunya de la Plataforma en Defensa del Transport. Jo crec que queda molt clar quin és el seu posicionament. Senyor Domínguez, anem parlant al llarg de la setmana i, si no, dilluns, per saber com arrenca aquesta vaga, si és que no arriben a un acord abans per desconvocar-la.
Ojalá que se llegue a un acuerdo y que pasemos todos unas navidades tranquilas.
Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias.
Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Ara en seguirem parlant, deia el Carles Domínguez, que passem un Nadal tranquil i és que tot plegat pot tenir, evidentment, també conseqüències en aquesta campanya de Nadal. Són les 9:05, fem una pausa. És molt breu per la publicitat. Un minut encara no i obrim el temps de tertúlia.
Radio Estel.